contigo, que no pase ni un segundo, que no pase un solo día sin poderte besar.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no se pronunció ni de lejos, porque tampoco especificó cómo entendía que se daba el elemento subjetivo del injusto. No lo especifica, y no lo especifica porque lo omite. ¿Y por qué lo omite? Muy sencillo, volvemos al motivo primero, porque el fallo lo tenía predeterminado porque no eran imparciales. Esa es la clave de todo.
És Gonzalo Boye, advocat del president Quim Torra, defensant avui al Tribunal Suprem el recurs contra la sentència que condemna Torra a un any i mig d'inhabilitació per haver penjat a Palau una pancarta de suport als presos polítics i exiliats. La parcialitat i l'atac a la llibertat d'expressió han estat els seus principals arguments. La vista ja s'ha acabat i ara caldrà estar atents a una decisió que podria trigar encara unes setmanes i que podria acabar deixant Torra sense la presidència. Ell ja ha parlat, ha fet un discurs institucional on ha acusat l'estat de guerra bruta i ha preguntat a l'esquerra espanyola on és. També ha descartat qualsevol avançament electoral en època de pandèmia. L'escoltarem, ens ocuparem abastament d'aquesta vista d'avui. És dijous 17 de setembre de 2020. Tenim altres titulars aquesta jornada, com la petició de les cambres de comerç perquè els ajuntaments dediquin els romanents a ajudar les empreses locals. Marta Pardell.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, assegura que cal aturar la sagnia de l'atur. Ara hi ha un 10% més de desocupats que abans de la pandèmia. Ertos a banda.
CaixaBank i Bankia beneeixen aquesta tarda la seva fusió.
Avui es reuneixen els consells d'administració i previsiblement demà presentaran l'entitat resultant. Se sap que l'entitat catalana controlarà 3/4 parts del banc resultant i que mantindrà la marca.
I Terrassa engega aquest dijous una prova pilot per implicar els farmacèutics en la lluita contra el coronavirus.
Mentrestant, Salut informa de 970 nous casos confirmats en PCR a Catalunya les últimes 24 hores. També 29 morts. El risc de rebrot frega els 151 punts i la velocitat de contagi queda en 0,9.
Sant Vicenç de Montalt, atenció, tornarà a canviar d'alcalde.
El socialista Javier Sandoval plega després de les acusacions d'assetjament sexual per part d'una funcionària. És el segon canvi sobtat de l'alcaldia dels darrers 2 anys.
I pel que fa als esports, la moció de censura contra el president del Barça ja té les firmes necessàries.
La plataforma Més que una moció diu que ja té les 16.521 signatures. Els impulsors del vot de censura a Josep Maria Bartomeu presentaran els avals aquesta tarda a les 6. Després s'hauran de validar.
Fem un cop d'ull també a una altra informació important. L'esportiva la repassarem al final del Notícies en Xarxa. Ara toca ocupar-nos del temps, el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda el cel estarà entre mig i molt ennuvolat degut al pas de núvols alts i mitjans que faran baixar una miqueta la temperatura. Continuarà fent calor, però no tanta com ahir. Avui la temperatura màxima en general es mourà entre els 27 i els 32 o 33 graus. A més, creixeran algunes nuvolades aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port i, de fet, de forma aïllada, no es descarta que pugui caure algun ruixat. Atenció, perquè demà la temperatura serà una mica més baixa i els xàfecs podrien afectar a bona part del país, especialment a partir de mig matí. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la vista que aquest migdia s'ha fet al Tribunal Suprem pel recurs del president Quim Torra a la condemna d'inhabilitació per haver penjat al balcó de la Generalitat una pancarta de suport als presos polítics i exiliats durant període electoral. Si la ratifiquen, Torra, com dèiem a la portada, perdrà el càrrec. Vegem com ha anat aquesta vista en un primer moment i quins han estat els arguments que ha donat cada part. Marta Patricio, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, Anna. Doncs la defensa de Torra, l'advocat Gonzalo Boye, ha presentat al tribunal un recurs bastant tècnic, però en resum, ha argumentat la indefensió del president Torra davant del judici i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i també ha posat en dubte la imparcialitat dels jutges que van dictar-la. La defensa de Torra ha tornat a demanar que es porti el cas a Europa abans de dictar sentència i també ha reclamat una resposta responsable per part del Tribunal Suprem. Escoltem l'advocat Gonzalo Boye.
Y pedimos una respuesta en derecho, una respuesta con la que todos podamos convivir, una respuesta con responsabilidad de cara al futuro de esta sentencia. ¿Y por qué digo eso? Porque en el fondo una sentencia es buena en la medida que resiste el paso del tiempo y el peso de los recursos. La sentencia del TSJ de Cataluña no resiste ni el paso del tiempo ni el peso de los recursos.
Des de l'acusació popular, protagonitzada per Vox, Marta Castro ha demanat que ratifiqui la sentència i ha defensat que la llibertat d'expressió no és un dret sense límits.
No vamos a comulgar con ruedas de molino como se nos pretende creer. Por mucho que se repita unos argumentos que hemos tenido que leer en la extensa argumentación de 307 folios, los mismos incurren y reiteran lo que ya se ha ido resolviendo en todas y cada una de los motivos expuestos.
Després ha estat el torn de la fiscal Pilar Fernández, que ha demanat al tribunal que desestimi totes les al·legacions de la defensa i ha acusat també Boye d'adaptar les lleis al seu gust.
Es simplemente un elemento demostrativo de la adaptación que la parte recurrente a lo largo de su recurso quiere hacer de las normas del derecho. Las sigue, las estira y las adapta a su conveniencia. Esto es legítimo, pero desde luego en ningún caso assumible.
La fiscal també ha dit que la norma era clara i que totes les decisions de la Junta Electoral Central són al marc d'un procés electoral. Per cert, que l'advocat de la defensa, Gonzalo Boye, ha demanat fer una petita intervenció final, però el jutge li ha denegat. I pel que fa a la resolució final de la vista, el Suprem podria trigar entre 2 i 3 setmanes encara a donar a conèixer la seva decisió.
Gràcies, Marta Patricio. Com ens explicaves, Quim Torra no ha pogut finalment intervenir en aquesta vista com volia, però sí que ha convocat una compareixença posterior a la delegació del govern a Madrid. I ha fet un discurs acusant l'Estat de perseguir la dissidència. Ha parlat de guerra bruta i ha instat també a agafar el que qualifica de darrer tren del segle XXI cap a la modernitat. També ha assegurat que mantindrà el deure com a president fins l'últim minut i és que descarta cap avançament electoral en plena pandèmia. D'aquesta compareixença n'estava pendent la nostra companya Mont Carvajal. Mont, et passem al relleu.
Bon dia, Anna. Així és una declaració institucional d'uns 10 minuts en la que el president Torra ha dit que ha anat a Madrid a mirar als ulls aquells que el volen inhabilitar i ha descartat convocar eleccions si això acabés passant.
Si l'estat espanyol arriba al punt de la irresponsabilitat més absoluta inhabilitant-me, només hi haurà un culpable, ell mateix. No seré jo qui en aquest moment tan crític del país l'aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració catalana.
El president ha acusat l'Estat de tallar en sec una legislatura en cas que l'inhabiliten, i no només el seu futur polític. I si hi hagués un desgavell degut a aquesta situació, doncs, segons Torra, l'Estat en seria l'únic culpable.
Heu de saber, en qualsevol cas, que no tan sols m'inhabiliten a mi. Avui aquest tribunal té a les seves mans la caiguda d'un govern, la fi d'una legislatura parlamentària. Aquest no és un càstig a mi per una pancarta, sinó que és un càstig a un país sencer enmig d'una pandèmia. Algú coneix que hagi passat res semblant en una democràcia europea? Si això passa, la responsabilitat serà únicament i exclusivament de l'Estat espanyol, obcecat amb la seva particular venjança contra l'anhel democràtic de Catalunya.
Torra ha afegit que ell no és cap obstacle ni cap condició per a res. Diu que no té cap ambició personal que passi per davant de cap projecte col·lectiu i ha acabat dient, doncs, que avui sóc aquí i demà treballant. Estic completament entregat a la batalla contra la pandèmia i les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries que pugui portar.
Gràcies, Mont. Fins aquí la notícia del dia. La vista que pot acabar, per tant, Quim Torra de la presidència de la Generalitat. Evidentment, ho anirem seguint. Caldrà estar-ne molt pendent les properes setmanes. De moment, però, canviem de qüestió i parlem d'economia. De la petició que fan les cambres de comerç als ajuntaments perquè destinin els seus romanents, ara que poden, a ajudar les empreses locals. Recorden que al marge dels ERTOs ara hi ha un 10% més d'aturats que abans de la pandèmia i insisteixen que cal aturar aquesta sagnia. N'està el cas la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. El president de la Cambra, Joan Canadell, creu que cal actuar ràpidament per canviar un model massa dependent del turisme. Per això insta els ajuntaments a elaborar plans específics per preservar empreses i ocupació.
Molt ràpids a disposar d'aquests romanents de tresoreria als ajuntaments i sobretot emplaçar els ajuntaments a fer plans concrets per ajudar les empreses i, evidentment, els autònoms i, en conseqüència, també els treballadors. I aquí, des de la Cambra, des de les cambres, també, sens dubte, estem a disposició de tots els municipis, de tots els ajuntaments, per ajudar en programes que, d'alguna manera, vagin en la línia d'ajudar les empreses.
Segons la Cambra, l'economia catalana s'ha estancat durant l'estiu i no ha millorat com la resta d'Europa. Les exportacions són les úniques que tiren del carro i per sectors només la construcció evoluciona en positiu, mentre el consum toca fons amb caigudes del 27% en l'àmbit de l'equipament personal. Tot plegat fa que el tancament d'empreses i la desocupació, que va apuntar una recuperació al mes de juny, ara no remuntin. A banda de les persones afectades per ERTOs, s'ha perdut un 10% de llocs de feina.
Gràcies, Montse. Seguim amb efectes econòmics i laborals de la Covid-19. Un de molt clar ha estat l'augment del teletreball. Pimec ha fet un estudi de la situació en què es troba i de què se n'espera. I atenció, perquè un 53% de les empreses volen implementar el teletreball i un 90% el veu positiu tant per la companyia com pel treballador. Maite Polo, bon dia. Més dades, si us plau.
Bon dia. De les empreses que aposten pel teletreball, la majoria el vol per una part de la plantilla i més de la meitat opta per diversos dies a la setmana, sobretot la indústria, les empreses grans i de l'àrea de Barcelona. 3 de cada 10 deixaran els empleats escollir una part de l'horari. Els beneficis que veuen les empreses partidàries del teletreball és que augmenta la productivitat, redueix l'absentisme i el temps presencial improductiu i estalvia costos. I per als empleats és més motivador perquè es concilia millor i es guanya en salut. L'advocada del gabinet jurídic de Pimec, Estrella Rincón, remarca que les condicions del teletreball, però, han de ser millors que les que hi ha hagut amb el confinament.
Si bé aquest no és el, no serà el teletreball que vindrà, sí que podem dir que ha servit una miqueta de prova pilot per ajudar les empreses a decidir quin model de teletreball volen implementar a les seves empreses.
La patronal espera el nou projecte de llei estatal per regular més profundament el treball a distància.
Gràcies, Maite. Els que no teletreballen i s'han vist molt afectats són el sector hostaler. I atenció, si en sou i teniu Terrassa a Tarragona, perquè a finals de setembre l'Ajuntament posarà punt i final a la moratòria que va concedir durant el confinament. A partir de l'1 d'octubre tornaran a pagar el 100% els impostos municipals. Ara n'estan parlant amb els propietaris de bars i restaurants. Els companys de Radio Ciutat de Tarragona en tenen tots els detalls. Laura Rovira, bon dia, quan vulguis. Bé, sembla que no és possible aquesta connexió amb la nostra companya Laura Rovira de Ràdio Ciutat de Tarragona. Continuem endavant. Em diuen que sí, que ara sí que podem. Laura, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'Ajuntament de Tarragona ha decidit no prorrogar més enllà del 30 de setembre la bonificació de la taxa de les terrasses de l'hostaleria de la ciutat. Aquesta regulació excepcional instaurada per ajudar el sector a fer front al context de la crisi sanitària i que ha estat vigent durant 6 mesos, suposava la gratuïtat de l'ocupació de les terrasses a la via pública. Segons ha informat el president de l'Associació d'Empresaris Hostalers de Tarragona, Javier Escribano, hi ha convocada una reunió amb la consellera Cinta Pastor per tal de negociar aquesta decisió, ja que pel sector l'inici d'aquesta temporada de tardor es presenta encara més complicada que l'estiu. Escribano espera que el consistori canviï d'opinió i que després de la reunió es pugui arribar a aconseguir una pròrroga d'aquesta bonificació.
Crònica des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, Laura. Ara sí, aquest dijous també té una altra notícia econòmica d'impacte, que és la fusió de CaixaBank i Bankia, que aquesta tarda beneiran els respectius consells d'administració. Previsiblement la presentaran demà, tot i que ja sabem que l'entitat catalana controlarà 3/4 del banc resultant i que se'n mantindrà la marca. També que el resultat és un banc amb 51.000 treballadors i gairebé 6.800 sucursals. Més detalls i reaccions amb el nostre company David Fleta. David, bon dia, tot teu.
Amb l'operació, 3 accions de Bankia equivaldrien a una de CaixaBank. En números es preveu que la Fundació La Caixa es quedi un 30% de la nova entitat, mentre que l'estat espanyol, a través del FROB, es quedaria aproximadament amb el 16%. L'economista Guillem López Casas Novas valora la fusió.
Accionistes per una banda, en aquest cas la Fundació i el FROB, o l'Estat. Per altra banda, els treballadors. Aquí el color és més gris que color de rosa. I els clients. els clients, tenim els que d'alguna manera veuen més garantida la solvència de l'entitat de la que participen amb els seus dipòsits, i els ciutadans, que és l'altra partida, que en funció de com els reguladors evitin que hi hagi col·lusió bancària, en poden sortir més o menys perjudicats.
Ricard Ruiz Palacio, secretari general de Comissions Obreres a CaixaBank, assumeix que hi haurà acomiadaments.
Sempre quan hi ha una operació d'aquest tipus, doncs al final la direcció de la nova empresa planteja uns excedents de plantilla, i aquí, bueno, aquí el que nosaltres intentarem fer és pues, arribar a un acord, un procés de negociació que ens porti que totes aquestes sortides que es puguin plantejar pues, siguin sortides voluntàries i que amb unes condicions econòmiques prèviament acordades.
Pel que ha transcendit, Gonzalo Gortázar, fins ara conseller delegat de CaixaBank, serà el president executiu del nou banc, i José Ignacio Goiri Golzarri serà nomenat president no executiu.
Gràcies, David. Davant estarem pendents. Avui tanquem el bloc econòmic amb un altre sector català potent, que és el sector vitivinícola. El director de l'Incavi reunia avui al Penedès els presidents de totes les denominacions. Connectem en directe amb Ràdio Vilafranca. Sergi Anson, bon dia. Què en sabem d'aquesta trobada?
Doncs molt bon dia. Mira, la trobada ha acabat no fa gaire més de mitja hora i, com bé deia, ho ha servit per presentar, de fet, a la premsa tot un seguit de treball conjunt que han estat fent en aquests darrers mesos totes les lleis catalanes amb la col·laboració d'Incavi, i que és concreta en la posada en marxa d'una seguit de campanyes de promoció conjunta per donar a conèixer els vins catalans, de fet, sota el lema de gaudeix del que és bo, i que en les properes setmanes doncs, ja es podrà veure els diferents mitjans. Tots els responsables de les DOs, com també des de l'Incavi, s'ha destacat que és el primer cop que es fa una campanya conjunta d'aquest tipus, i, com dèiem, recordaven que ja durant la pandèmia s'hi va començar a treballar. De fet, tenien reunions setmanals per tal de parlar sobre com estava el sector i com s'estava afrontant també tot el que tenia a veure amb aquesta pandèmia. S'ha volgut destacar que treballen tots a una ara per promocionar els vins catalans, donat que han passat una temporada complicada fruit, sobretot, d'aquesta davallada de consum i de vendes, el tancament, sobretot, dels restaurants i hotels, on hi ha molt de consum, la no vinguda de turistes, que també acostumen a consumir dins del territori, doncs han fet que es baixés aquesta qüestió, i ara el que es vol és tornar a engegar amb una campanya de promoció que serveixi per donar a conèixer els vins catalans.
Gràcies, Sergi, des de Ràdio Vilafranca. Passant 2 minuts del punt d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Suprem preparat per decidir sobre la inhabilitació de Quim Torra.
Avui s'ha fet la vista del recurs contra la inhabilitació per haver penjat a Palau una pancarta de suport als presos polítics i exiliats. El president acusa l'Estat de perseguir la dissidència. També descarta cap avançament electoral en plena pandèmia.
Les cambres de comerç demanen als ajuntaments que dediquin els seus romanents ara que poden ajudar les empreses locals.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, assegura que cal aturar la sagnia de l'atur. Ara hi ha un 10% més de desocupats que abans de la pandèmia, ERTOs a banda.
I CaixaBank i Bankia beneeixen aquesta tarda la seva fusió.
Avui es reuneixen els consells d'administració i previsiblement demà presentaran l'entitat resultant. Se sap que l'entitat catalana controlarà 3/4 parts del banc resultant i que mantindrà la marca.
Amb tu he après.
Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb les dades que cada dia fa públiques el Departament de Salut sobre l'evolució de la pandèmia. En les últimes 24 hores hi ha hagut 970 nous casos confirmats amb PCR i 29 morts. Els indicadors segueixen a la baixa.
El risc de rebrot disminueix més de 3 punts i frega el 151, mentre que la velocitat de contagi queda en 0,9. Ahir era de 0,92. Ara mateix hi ha 762 ingressats als hospitals, 134 a la unitat de cures intensives.
I situem-nos ara a Terrassa, on avui, com us dèiem, posen en marxa una prova pilot per implicar els farmacèutics en la lluita contra el coronavirus. En aquest sentit, els farmacèutics s'incorporen a la resta de professionals sanitaris com agents de salut de primera línia dins la xarxa sanitària. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens en fan la crònica. Quico Simó, bon dia, com anirà?
Bon dia. Des d'aquest dijous, les 36 farmàcies de Terrassa s'afegeixen a la xarxa sanitària com a agents de salut per combatre la Covid-19. De fet, aquests mesos ja han estat fent tasques d'informació i conscienciació, però ara se n'incorpora una tercera, la derivació als centres d'atenció primària si hi ha prou símptomes de Covid-19. Terrassa ha estat el municipi de Catalunya escollit pel Servei Català de la Salut per iniciar una prova pilot que es farà conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa. Joan Brugueres és el coordinador de les farmàcies de Terrassa.
El que es tracta és de detectar PCRs positives per anar tallant la cadena de transmissió de la Covid. D'aquesta manera, si la gent es va fent PCRs i anem detectant positius, es podrà avisar els seus contactes estrets perquè facin el seu confinament, perquè el que es tracta és d'anar tallant la transmissió de la Covid.
Es preveu que amb el triatge que faran les farmàcies per detectar possibles positius es puguin descongestionar els centres d'atenció primària.
Gràcies, Quico. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui també toca ocupar-nos de la darrera escola que encara no havia obert a Catalunya pel virus, l'escola Joan Juncalleda de Sant Vicenç dels Horts. Dilluns estaven en quarantena, avui ja no. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera, bon dia, i com ha anat aquesta obertura?
La directora de l'escola, Joan Juncadella, es mostra alegre pel bon funcionament del primer dia de curs i assegura que tot ha anat molt bé. Escoltem Carme Galobardes.
Doncs bé, avui al matí estàvem totes les mestres i tot el personal de l'escola molt nerviosa. Han vingut tots els nens, molt contents, amb moltes ganes de tornar-nos a veure, molt tranquil·let. Han seguit molt bé les instruccions que li anàvem donant a tot moment i hem fet tres entrades simultànies i ha anat tot força bé. Vull dir, molt contentes de com han.
La col·laboració de les famílies ha estat clau pel bon funcionament de la jornada. Han respectat les distàncies de seguretat i d'aquesta manera s'han pogut garantir entrades i sortides per diferents accessos del centre.
Gràcies, Sara, des de Ràdio Sant Vicenç. Tot seguit, crònica cultural. Aquest dijous ens fem ressò del moviment cultural Alerta Vermella, que agrupa el sector de la música en directe, tècnics audiovisuals, productores i promotors d'espectacles. Aquest vespre es mobilitzaran simultàniament a 28 ciutats de l'Estat per alertar de la situació límit que estan vivint i que afecta, atenció, 700.000 famílies. Ens ho explica l'Helena Puigdueta. Helena, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Un sector molt condicionat per l'estacionalitat i la intermitència de l'activitat i que plega un gran nombre de treballadors autònoms amb una situació laboral que fluctua en funció de la temporada. La crisi sanitària els ha deixat molt tocats perquè molts d'ells porten sense treballar des del març, quan encara confiaven poder-se recuperar l'estiu amb el volum de feina que sol haver-hi. Aquest any, però, la situació ha estat atípica per tothom. Laura Singla és portaveu d'Alerta Vermella Barcelona i parla d'un sector tocat de mort que afecta 700.000 famílies.
Estem tocats de mort. Aquest sector és molt intemporal, vull dir, treballa molt amb la intemporalitat, no? És a dir, tenim temporades molt fortes de feina, els autònoms van fent, no? Et vas donant d'alta i de baixa a mesura que tens la feina, però clar, el març és època baixa, hi havia molts treballadors autònoms que estaven donats de baixa, amb la qual portaven ja des de l'octubre de l'any passat esperant la temporada d'estiu, parlem de molts mesos sense cap tipus d'ingrés. Sí, són situacions molt límit per moltes famílies.
La mobilització busca un impacte qualitatiu més que quantitatiu, però amb un objectiu molt clar: instar les administracions públiques a que prenguin mesures urgents per la supervivència d'un sector que ha demostrat ser un dels més segurs.
Gràcies, Helena, i tot seguit els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré perquè ens expliqui l'última hora d'aquesta moció de censura al Barça. Bon dia, Eduard. Endavant.
Bon dia, doncs, que la moció de censura contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ja té les firmes necessàries. La plataforma Més que una moció assegura que ja té les 16.521 signatures que exigeixen els estatuts. Una xifra molt alta, atenent que no hi ha partits a l'estadi. Els impulsors del vot presentaran aquesta mateixa tarda a les 6 les signatures que després s'hauran de validar. Escoltem el precandidat i un dels impulsors de la moció, el santcugatenc Lluís Fernández Alà, en declaracions al programa Esport en xarxa.
Els resultats són molt bons, ara falta saber, no?, acabar de verificar-les. Avui a les 18 les anem a entregar, a les 6 de la tarda anem, doncs, els tres precandidats, només els 7 grups d'opinió al Camp Nou, el president d'Andreu Borrista, d'entregar-les, i demà a les 12 pues, farem una roda de premsa al Col·legi de Periodistes. I molt content, en realitat, molt contents. Que sí, tira endavant, estem contents i bé, avui es donen els resultats.
En el cas que es doni per bo el recompte, la directiva ha de convocar una assemblea extraordinària de socis compromissaris que votarien la destitució o no del president. Per fer-la efectiva, caldria que 2/3 dels compromissaris hi votessin a favor. Seguim amb el Barça, perquè Luis Suárez viatja a Itàlia. L'uruguaià, després de l'entrenament, ha agafat un vol privat a direcció a Perugia, on passarà un examen que necessita per obtenir la nacionalitat italiana i així poder fitxar per la Juventus. I parlem d'hoquei herba, perquè la Lliga té llum verda per començar, però no a Madrid. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida de la divisió d'honor masculina i femenina. I des de Canal Terrassa ens ho explica en Miqui Romagosa.
La divisió d'honor masculina i femenina començarà amb normalitat aquest cap de setmana, però en canvi. I és que la Real Federació Espanyola de Hockey, en un comunicat, ha fet oficial que la primera jornada, els partits que s'havien de jugar a Madrid es jugaran a Terrassa. Hi haurà aquest canvi d'ordre dels partits que s'havien de jugar a la capital d'Espanya i que afecten a dos equips de la Lliga Iberdrola femenina, com és el cas del Club Egara, que havia de desplaçar-se al camp de la Complutense. Jugarà finalment dissabte al Pla del Bonaire a partir de les 3 de la tarda. A 3:15, l'Atlètic rebrà el vigent campió, el Club de Campo. Recordem que aquesta decisió de la Federació Espanyola de Hockey ve produït per la decisió de Madrid d'obligar a portar mascareta dins dels recintes esportius, també no tan sols pel públic, sinó pels esportistes. Això ha fet doncs, que la federació ha hagut de prendre mesures per evitar imatges com les que hem pogut veure d'esportistes baixant-se la mascareta, intentant respirar perquè s'ofegaven mentre feien activitat esportiva.
I avui es decideix l'últim semifinalista de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei sobre Patins amb el duel entre el Cerdanyola i el Vilassana a 9:15. Una eliminatòria molt anivellada amb un gol d'avantatge per les lleidatanes. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dijous. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 3:15. Nosaltres fem una pausa. Tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta-m'hi bé, també. Sempre està bé millorar, no?
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. Es calcula que entre els segles XIV i XV, un de cada 10 barcelonins era jueu. Amb l'establiment de la Inquisició l'any 1478, la gran majoria van optar per abandonar el país, però l'empremta d'aquesta cultura és encara visible passejant pel call de la ciutat, l'antic barri jueu ubicat al Gòtic. No massa lluny d'allà, al Raval, la Filmoteca de Catalunya fa anys que acull el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, l'únic d'aquest tipus en tota la península. La 22a edició se celebra del 10 al 30 de setembre. Aquesta edició 2020 porta per títol Supervivències. S'hi projectaran un total d'11 llargmetratges, entre els quals podríem destacar l'estrena a Catalunya d'Irradiés, un documental premiat a la darrera Berlinale, coproduït entre França i Cambodja i que parla precisament de sobreviure. També trobarem documentals com Bukra Film Mishmish, sobre la descoberta d'un arxiu de dibuixos animats àrabs dels anys 30, i Sigmund Freud, un jueu sense Déu, basat en la correspondència del pare de la psicologia moderna. En la ficció ens proposen pel·lícules com Minyan, sobre un jove jueu al Brooklyn dels anys 80, i a Kingmar Attack, cinta hongaresa sobre els supervivents dels camps d'extermini, que va ser nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa als darrers Premis Òscar. 22a edició del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, del 10 al 30 de setembre, a la Filmoteca de Catalunya. Programació completa al web fcjbarcelona.org.
La xarxa de comunicació local.
Lost the weight upon my shoulder. It's easier to walk. I can see the road before me. I am not afraid to fall. I find a way to know myself. All my thoughts are mine again. Begin to understand where to go. Now it's time to move along. Now it's time to move along. Take this journey as my own. Feel the strength right in my bones. All I want is to believe life is my own. Life. Chance I won't be wrong.
la corriente. Sonamos a todos lados porque somos diferentes. De lejos se nota tu envidia, este niño creciente. No saben que me hacen las memes tan pretendientes. Hablan de mí todavía. Se nota que tú estás mordida. Que soy puta, soy o soy creída. En realidad solo soy bendecida. Yo still be hating. Chilena, dicen que estoy hecha. Y en verdad, ustedes están hablando mucho. Pero ¿quién te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordidos, yo me veo bien rica.
into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.